party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal de fer-los companyia fins les dues. En molts convidats que de seguida repassem i presentem en aquesta jornada dijous 6 de febrer. I comencem parlant pel final. A partir de la una i com els últims dijous, tertúlia política, representants de diferents forces municipals ens acompanyaran i abordaran, entre altres assumptes, aquesta situació del sector primari, les manifestacions i les protestes que estan havent, així com els anuncis que s'han realitzat. També, per exemple, el discurs que va fer el rei Felip VI en aquesta inauguració de la legislatura i també infrafinançament autonòmic. Aquests són els temes, veurem si dona temps de parlar-los tots o no, que s'abordaran en la tertúlia política d'avui. Però abans tindrem temps per a parlar també d'un dels assumptes que es tractaran en aquesta taula, la situació del camp. En aquest cas ens visitaran des de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real, el seu president Víctor Viciedo i el vicepresident Pepe Llop, per tal de donar a conèixer la presentació de la entitat que es farà el proper dia 12 de febrer, dimecres vinent, així a les instal·lacions de Caixa Rural a les 7. Parlaran del motiu pel qual han nascut i quin és el seu objectiu fonamental, la base, doncs, ficar en coneixement de la societat quin és el veritable problema per a ells que està patint a hores d'ara el sector primari. Òbviament, així la zona de cítrics, però molts altres productes, tant d'agricultura com de ramaderia o pesca. Doncs bé, d'això en parlarem i també al programa d'avui ens visitarà la gent de l'Associació de Filles de Maria del Rosari. El motiu, doncs, que aquest dissabte organitzen una xocolatada solidària a la plaça Major. Així que ens comenten una miqueta el que han previst per aquesta vesprada de dissabte, així com també a veure si ens conten alguna coseta de la resta de programació que tenen prevista durant aquest 2020. I mirem també a veure quina és la situació meteorològica que ens espera avui, una jornada en la que continua lluint el sol, la veritat és que sí, tot i que els termòmetres doncs continuen sent una miqueta més frescos que en jornades anteriors. La màxima avui en 17, ahir crec que eren 18, així que molt parella aquesta situació, i per baix estarem en 6. Demà podem pujar una miqueta les baixes fins als 8 i les màximes se situaran en el 16. Núvols sí, pot haver algun durant tota la jornada d'avui, també demà, però poqueta cosa, i no vindran a priori acompanyats per pluja, si podria ploure. A hores d'ara, almenys, aquesta és la probabilitat del 20% dissabte a partir de migdia. Però bé, demà ho comentem i ja veurem aquest dia si cau alguna cosa o no cau res. I ara, moment de conèixer de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs anem a mirar quins són els temes d'actualitat en aquesta xarxa social. Doncs un dels temes, a part de felicitar aquesta jornada de dijous, és Kirk Douglas, que ha faltat aquesta llegenda de Hollywood, una notícia que es coneixia aquesta matinada. 103 anys, el que tenia les seues esquenes, i recorden un dels seus papers més destacats al cinema com Spartacus, com a protagonista d'aquesta pel·lícula de Stanley Kubrick el 1960. Doncs avui molts els homenatges que es fan, un dels actors de major edat dels quals s'han quedat a Hollywood, així que avui molts missatges recordant el seu legat. També es parla de Sánchez i Misiones, aquesta una de les etiquetes que es donen a hores d'ara, i es recorda, no?, que ja es va demanar alguna vegada, gent que diu els motius pels quals demanen la dimissió, bueno, diuen que si Venezuela, tot això, doncs avui Sánchez dimissió continua sent una de les tendències, jo crec que aquesta va i torna de tant en tant. Més assumptes, també Es demana la dimissió de Sánchez relacionat amb Venezuela, dèiem, i l'ABC publica que Delcy Rodríguez va parlar amb Sánchez des de Barajas per a que no rebera a Guaidó. Doncs bé, aquest és un dels assumptes, una de les notícies que publica ABC sembla i que estan tenint hores ara molta difusió. També es parla de més assumptes, com per exemple Sam Raimi, que podria dirigir Doctor Strange, la nova pel·lícula de Marvel. Així que aquesta és una de les notícies que estan iixint hores ara i que la gent que és seguidora d'aquestes pel·lícules, no? O de ja la primera part que es va fer, doncs està hores ara valorant-ho. També més assumptes anem a destacar. Es parla amb l'etiqueta La Universitat, que revisa el seu model per l'atur i la subocupació dels seus graduats. Els rectors anuncien que reduiran l'excessiu nombre de graus i que crearan ponts o nexes amb formació professional. Doncs bé, aquesta és una de les situacions, ja que, per exemple, el País ha replegat que la taxa d'atur entre els titulats superiors és la segona més alta de la Unió Europea, amb un 8,4%, front al 3,9 de mitjana. Doncs bé, aquesta és una també de les temàtiques destacades en aquesta jornada. I ja per últim parlem de Maria Zambrano, perquè la gent recorda que una jornada com avui, un 6 de febrer, va faltar en 1991 aquesta filòsofa i ensenyista espanyola que va rebre, entre altres guardons, el Príncep d'Astúries del 81 i el Premi Cervantes 7 anys després, al 88. Doncs bé, fetes les presentacions, repassades aquestes tendències i també l'apunt meteorològic, la primera de les pauses, i arrenquem.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
En Odontología Sé Tu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Sé Tu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Villarreal, junta estació.
Las personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco CTLMSAU antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Segunda rebajas en Canem. Prendas de las colecciones mujer y hombre al 2x1. La misma calidad y servicio de siempre, pero ahora a precios imbatibles. Ven ya y descubre también las tendencias que trae esta primavera 2020. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Los domingos con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo 1 año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Te gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los cursos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, certificados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cursos muy asequibles, de autoedición con InDesign y marketing para pymes. Más información e inscripciones en efectvr.com. Aula Mentor Villarreal, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Villarreal y Fundación Caixa Rural.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja vam parlar fa unes setmanes respecte a la constitució d'una nova entitat del sector primari hacia la localitat. I avui ja tenim perquè van a donar el pas de presentar-se en societat al president i vicepresident de l'Associació de Llauradors Independents de Villarreal, Víctor Vicedo. Molt bon dia, president.
Molt bon dia i moltes gràcies per invitar-nos a parlar. Clar.
I també Pepe Llop, vicepresident. Molt bon dia.
Molt bon dia i el mateix. Gràcies perquè sense vosaltres no podríem arribar a la gent.
Doncs comencem pel principi per recordar-nos els orígens d'aquesta entitat. Com sorgís o per què aquesta associació?
Bueno, pues un grup de llauradors d'ací, de la localitat, de Villarreal, estem observant què és el que està ocorrint en el sector primari. No mos agrada els discursos que porten les associacions agràries grans, ni mos agraden altres discursos que porten, com per exemple la plataforma de la dignitat del llaurador, que lògicament pense que ho fan en la millor intenció, però que estan influïts per els alcaldes que formen la pròpia plataforma, que al cap i al fi són polítics. Entonces nosaltres, per això mos diem independents, volem diferenciar-nos d'això, volem portar un discurs lliure i en aquest discurs, com veurem en l'actualitat, només es parla de problemes que no són els fonamentals, com és el salari mínim interprofessional o és la cadena alimentària. Entonces, nosaltres el que pensem, després d'un anàlisi prou exhaustiu del problema, és que és la inundació de productes que ens ve de països que s'ha firmat en ells uns acords comercials en el qual s'eliminen les defenses comercials, com són els arancels, que per una altra banda no s'eliminen per altres productes industrials, com els vehicles o la ceràmica, així, i ni tampoc per alguns productes agraris que produeixen en Centro Europa, com és la carn, la llet o els cereals. Llavors, aquesta discriminació, ningú està parlant d'ella. I els datos estan ahí. El que ha crescut Sud-àfrica portant mos taronges, per exemple, que ha passat des del 2014 al 2016 de unes 400.000 tonellades a 800.000 tonellades, un 50% més. El mateix ha passat en Egipto, ha passat d'unes 180.000 tonellades a 300.000 tonellades.
Ha doblat, no?
Mentre que nosaltres anem a menys. Nosaltres, per si tenies datos, han passat de un, no ho veig bé, de 3.132.000 tonellades en el 2014 a 2.848.000 tonellades, és a dir, que han perdut quasi 500.000, 400.000 tonellades, no? Ells van a més, nosaltres anem a menys i només n'hi ha que veure el terme com està abandonant. En canvi, estan recreant-se en modificar la cadena alimentària, que és veritat que és un altre dels problemes, perquè efectivament poden haver abusos, però si Espanya, per exemple, logra, el govern espanyol logra corregir algun defecte de la cadena alimentària, està afectant a molt poqueta fruita, perquè nosaltres som exportadors. Només el 33% dels cítrics se queda en Espanya. Dice 33%, aproximadament un 50%, no ho sé el percentatge exacte, serà dels grans distribuïdors. Al final està afectant a molt poqueta fruita. Si se lograra corregir, i a més seria xicotet i dur que se pugui corregir, perquè al cap i al fi estem en el lliure mercat I estos que parlen de que no es pot parar el lliure comerç, ojo, diferència entre lliure comerç i lliure mercat és que el lliure mercat se regís per les mateixes condicions econòmiques i legals, tenim els mateixos impostos, estem tots en la mateixa societat, en canvi del lliure comerç internacional és injust perquè allí els costes de producció són molt baixos i s'aprofiten grans corporacions agroalimentàries. Entonces, els mateixos que parlen de que no és possible anar contra el lliure comerç internacional estan intentant regular el lliure mercat, que és el que tenim així, on tot se regís per la llei d'oferta i demanda i una justa competència. I els preus, teòricament, se van regulant a soles. El que no se poden regular a soles és si ens invadissin d'altres països en costes de producció molt baixos. Així sí que és impossible. I això és el problema bàsic, i no me vull estendre més.
I Pepe, que crec que volia prendre la paraula.
Sí, bueno, anem a veure. N'hi ha una cosa que és clara. En el món del camp i la representativitat en el camp, jo preguntaria als llauradors, quants anys fa que no vos han fet ninguna elecció per elegir representants? És a dir, qui ha nombrat els representants? Segon qüestió, com se mantenen les organitzacions que s'han creat per a, teòricament, representar el camp? A qui representen? Als treballadors per cuenta ajena, a los agricultores por cuenta propia. És a dir, ahí n'hi ha un batiburrillo que alhora, la veritat, l'únic que està clar és que nadie muerde la mano que le da de comer. I lo que és cert és que els sindicats, i especialment els sindicats agraris, però tots, bàsicament viuen de les subvencions, con lo qual estan esperant a veure el que li paga, que li diu. I com el que li paga no és aquell al que teòricament tenen que representar, a l'hora de la veritat li colen gols per tots els puestos, absolutament. Tenim una classe política que diuen que està absolutament preocupada per la despoblació. Teruel existe, ostres, ací hi ha hagut un moviment i ho soluciona tot posant internet i donant accés a internet. Senyores, perquè la gent se quede en el seu lloc d'origen, el que necessita és un mitjà de vida. Vos esteu carregant el mitjà de vida. I vos esteu carregant el mitjà de vida simplement perquè heu abandonat el sector primari. L'heu abandonat saltant-vos absolutament les normes. Perquè, per exemple, en l'acte fundacional de la Unió Europea n'hi ha una cosa que tots els que van viure a l'època pre-incorporació a la Unió Europea ho coneixem perfectament. Nosaltres teníem ganes d'entrar a la Unió Europea perquè teníem cupos, perquè teníem arancels, perquè teníem una sèrie de coses. I així era, dins del mercat de la Unió Europea, pues, anàvem a soslaiar tota aquesta sèrie de coses. Ara resulta que mos diuen que això no se pot fer. Anem a veure, com que no se pot fer? El moviment de treballadors és lliure. Així poden entrar en la titulació de periodista d'Afganistan o de la Índia o de qualsevol país d'Amèrica del Sur, o els que vulguen, i ocupar puestos de periodistes en Espanya. Això està regulat. Estos dies, en el Brexit, sentíem que anaven a traure dels acuerdos tot el tema de tipus financer, perquè volen demanar i exigir que des del Reino Unido se tinguin les mateixes condicions de legalitat per treballar des del món financer. I així acceptem el que els productes puguen entrar, a més en condicions més favorables, perquè el control fitosanitari que n'hi ha, tots ho sentim, molt exigeixen a nosaltres, però els que venen de fora no. Així també s'atreveixen a dir que així se desenvolupa a altres països, probablement en la idea de vendre cotxes, de vendre Però quan entrem una miqueta més en profunditat, ens donem compte de que com se desenvolupa un país si el salari mínim interprofessional, ja que estan parlant del salari mínim interprofessional en Egipto, és de l'ordre de menys de 90 dòlars, de l'ordre de 80 i pico euros al mes. Difícilment podem competir en això. Per supost que els treballadors egipcios voldrien vindre en les condicions laborals i socials que n'hi ha en Espanya. Ah, però això no. És a dir, així n'hi ha unes coses que sí i unes que no. Resulta que en els acuerdos en Estats Units l'oli i l'aceituna negra espanyola està absolutament perjudicada per uns arancels que ha acceptat el govern espanyol i que, en canvi, curiosament, no és aplicable al mateix producte italià. És a dir, què ha ocorrit? Que n'hi ha un fondo d'abandono del sector primari, no estic parlant de taronja, estic parlant de sector primari, més igual que siguin pescaors que meleros, que qualsevol cosa, en el que se senten total i absolutament abandonats, i gent que viu d'això vol seguir vivint d'això. I n'hi ha un factor que va seguir fonamental també. Nosaltres, per què volem que se seguisca vivint d'això? Perquè la societat que no se protegís ella mateixa està condenada a morir-se. Penseu que qualsevol cosa en la que tinguem dependència, la dependència energètica, ens està costant un dineral, ens està costant una factura immensa, però és que, a més, estem dependint de les decisions de tercers, perquè dependirà de que vulguin produir més, menys, de que ens pugin els preus o no ens pugin els preus. Així resulta que estem consentint que una sèrie de companyies europees, americanes, és a dir, els lobbies famosos i les grans corporacions estan arreplegant tota la inversió que s'està fent en els teòrics països competidors nostres, nord d'Àfrica, el Cono Sur. Allí no estan invertint per desenvolupar aquests països, estan invertint les mateixes multinacionals que després estan sobornant als polítics europeus perquè els facin unes lleis i unes normes
d'acord a ells, no? A les necessitats.
En arreglo a ells. Entonces, què pot ocórrer això? Que resulta que d'ací no res, i a més tenen la desfachatès de parlar-nos del canvi climàtic, i estan permitint que ens porten en tot el que significa de contaminació
del vaixell.
Tot, és igual vaixell que avions, que el que siga. Estan portant-nos productes que nosaltres tenim ací de l'altra punta del món. I al final resulta que el producte a qui el compren? Al que a ells els interessa. I no els compren única i exclusivament per preu, que en ocasions estan comprant per preu allí. Estan comprant simplement perquè n'hi ha una tendència a arruïnar el sector primari per quedar-se els amos de l'àvia, els amos dels aliments, perquè va ser la segona fase del domini d'esos pocos que quieren dominar-nos a tots.
I dit això, algú pot pensar, tot i que l'exemple va acabar en el menut guanyant al gran, des de Vila-real es pot aconseguir una associació xicoteta, no? Perquè l'objectiu no és ficar el discurs, no donar veu. Clar, diran algú si vol lluitar o es vol lluitar des de Vila-real per a que això canvie, la lluita de David contra Goliat.
Tens tota la raó. Això no és un moviment d'ara. Això és un moviment al que Vila-real s'agarra a roda. S'agarra a roda. De fet, Vila-real, com a associació independent de llauradors, és de Vila-real i està oberta a tots aquells que no tinguin una associació i els agrada la nostra, encara que no siguin de Vila-real. Però dins d'este mes de febrer, crec que és el dia 22, dins del dia 22, se constituís en Ciutat Real una federació d'associacions independents a nivell nacional, que ixe sí que va ser l'organisme que va a cobrir el que tu estàs comentant. Però és que, a més, si seguiu els mitjans de comunicació, això està ocorrent en França, està ocorrent en Alemanya, està ocorrent en tots els puestos. Entonces, i està ocorrent posant la cara les organitzacions tradicionals que ara s'estan manejant, estan plantejant coses. Allí han eixit en la tele les imatges de Don Benito. Allò, en teoria, estava muntat per les organitzacions de tota la vida. Tots aquells que estaven al front d'això, tots aquells que van tirar de la plataforma a les organitzacions de tota la vida, eren dels que formaran part del final d'eixa federació d'associacions independents. Però no és un moviment de Vila-real, és un moviment de Vila-real integrada a nivell nacional i coordinada a nivell europeu.
I algú pot pensar, si és de Vila-real, perquè òbviament totes aquestes decisions europees afecten al camp de Vila-real, com el de Borriana, com el d'Almassora, com el de qualsevol punt d'Espanya. Però reivindicacions pròpiament de la situació de Vila-real també es tractaran en aquesta entitat, en la vostra associació?
Home, per supost que sí. El que passa és que ara mateix tenim un problema tan grave, per exemple, nosaltres també parlarem del problema del cotoner de les Valls, per supost que sí. Nosaltres parlarem de qualsevol problema que afecte al citricultor, perquè al cap i al fi la majoria dels que formaran part d'aquesta associació són citricultors.
És la zona.
Però ara mateix, i estem mirant-ho en els mitjans de comunicació, el problema són els baixos preus, que per cert, nosaltres este any els preus no són tan roïns. Per què? Perquè el lliure mercat se regula a soles. Si resulta que hi ha una merma a nivell internacional i no entra tanta mandarina de Sud-àfrica i no entra tanta mandarina de Marruecos i nosaltres tenim la meitat de mandarina, doncs òbviament de passar a vendre la mandarina l'any passat a 11 cèntims, ha passat a vendre-la a 50 cèntims. Això és la prova de que
el que l'ha venut, la majoria 24-25.
O està penjada a l'arbre.
Bueno, no.
Guany no.
És dir, els preus se regulen, però és impossible regular-los si tens un condicionant exterior com és l'entrar de productes indiscriminat des de fora, que això ens passarà l'any que ve, perquè tot sempre passa igual. A un any de mala producció té bé un any de molta producció. Entonces, l'any que ve veurem qui ven la fruta si no s'arregla la situació, si no se posen arancels i cupos als països de fora. I això és el que nosaltres demanem. I diran, no, és que això és impossible en el lliure comerç. Home, perquè tenen arancels productes i no es fan acords de lliure comerç en Xina, per exemple. I així els vehicles no se ven ningú vehicle xino. Llavors, els arancels existissin. I el país més capitalista del món es posa, que és els Estats Units. Clar que existissin per protegir lo nostre. Per protegir-lo d'ací, perquè l'arancel compensatori és per eliminar aquestes diferències en cost de producció, perquè se puga competir lliurement. Llavors, res pitjor pel lliure mercat que el lliure comerç internacional. Perquè no n'hi ha una justa competència. Entonces, també necessitem aquesta limitació de cupos. Dir-li a Egipto, tu no pots entrar més de tantes tonelades de taronja.
Com us fan a vosaltres
en altres països.
En altres països.
A Sud-àfrica el mateix i tal.
I per evitar entrar de plagues, tu tens que tindre una quarantena de fred, com us exigissin a vosaltres. Per què dimonis els nostres polítics, quan han firmat els acords, s'han oblidat de lo que a nosaltres els altres sí que mos exigis?
Igual desconeixement, directament.
Mira, ara està on arriba el desconeixement, que el senyor ministre Planas parlava de tot el moviment que ha hagut de l'increment de l'atur i de la influència que diuen que és per el... estan desviant el tema. El salari mínim, ojalà se pogueren pagar el doble del salari mínim interprofessional. I això no és el problema, ni és el problema de la crisi del camp. Quan tenim a un màxim representant que diu que l'atur s'ha provocat per una baixa producció olivarera, jo li diria només que vagi a passejar les zones olivareres i se donarà compte de la quantitat d'oliva que n'hi ha per arreplegar dalt dels arbres, que no s'arreplega perquè costa més arreplegar-la que el que paguen per el d'això. És com si l'any passat haguera dit que la baixa producció de cítrics perquè no comptaven totes les que se van quedar dalt de l'arbre. És a dir, jo no sé si és que se pensen que som imbècils o que no sabem què és el que està passant en aquest país, però des de logo ells o mos diuen mentides o tenen la cara molt dura o se pensen que som imbècils. Perquè la quantitat d'oliva que enguany no s'ha replegat única i exclusivament per una caiguda de preu total i absoluta. Dius, i per què cau el preu? Víctor ho havia comentat antes. Si tu admitires que tot l'azulejo xino entrara en Europa sense ninguna protecció a l'azulejo europeu, pues, així els preus serien els, de, els que vulgueren els azulejeros xinos. I entonces, què diem? No? És que així complissin una sèrie de característiques, complissin una sèrie de normes, però és que independentment d'això mos estem carregant l'acte fundacional de la Unió Europea, que diu d'una forma molt clara i proclama el principi de preferència comunitària, en el que, anem a veure, si nosaltres som suficients en una producció d'algo, així és preferent el nostre producte. Per què? Perquè és el producte que nosaltres hem regulat, en el que tenim que no podem utilitzar aquests productes fitosanitaris, que tenen que passar aquests controls, que els treballadors han de tindre aquesta protecció social, etcètera, etcètera, etcètera. Si ens posen a competir de forma absolutament preferent de cara a ells, en gent que no complís absolutament res d'això, evidentment el nostre producte no se podrà vendre. I això és el gran problema. I no és que estiguem demanant algo que no existís, és algo que existís en l'acte fundacional de la Unió Europea, torna a insistir, i a més és algo que s'està aplicant contínuament. En aquesta zona de l'azulejo sabem algo, i quantes mesures antidumping se demanen i s'apliquen. Per què? Perquè els altres no és que siguin ni millors ni pitjors, és que estan en unes condicions en el que, entre altres coses, ni tributen en Europa, ni participen en l'evolució. I això no és anar contra ningú. Això no és anar contra ningú. I si hi ha que ajudar aquests països a que se desenvolupin, pues caldrà ajudar-los. Però sí que han de començar a demanar i exigir el control de com se canalitza aquesta ajuda i a qui va aquesta ajuda. Perquè si al final va a les grans corporacions, Víctor te podrà dir, en Egipto una subhasta de l'ordre de 600.000 hectàrees per desenvolupar 600.000 hectàrees...
38 societats agroalimentàries.
Entre 38 societats agroalimentàries. I això és desenvolupar un país, això és fer ric a 38 corporacions agroalimentàries. Contra això estem competint. I això és el que el camp i el sector primari en Espanya ha dit, ja n'hi ha prou. I com no creem que mos poden defendre aquells que no mos han defensat fins ara, perquè en definitiva són els que mos han portat a la situació que estem, és per això per lo que naix aquesta associació independent, per la que mos atrevim a invitar a tots aquells que tinguin una preocupació dins del sector primari, siguin de Vila-real o siguin dels voltants de Vila-real, perquè això, com tu mos has fet bé la pregunta antes, no és una associació aislada. No som com Asterix i Obèlix que ens quedarem en Vila Real,
no?
Sinó que tan pronte com el dia 22 naixerà una federació de totes les xicotetes coses que s'estan posant en tots els nuclis i que Vila Real és un mes dins de tota aquesta federació, perquè l'interlocutor, valga l'expressió, plante cara al monstruo que vol arruïnar-nos, encara que ens diu que vol luchar contra la despoblació, que vol protegir el sector primari, que vol desenvolupar, no m'ho creem, entre altres coses perquè no teniu ni repajolera idea, senyor ministro, que el paro no ha sigut
a soles per baixes produccions, ha sigut perquè la producció no s'ha pogut ni arreplegar, ha sigut perquè els pepinos s'han tirat als borregos i les explotacions s'estan abandonant. S'estan abandonant en tot el que significa això d'impacte mediambiental. Estem dient i gastant molts diners en corregir tots els temes mediambientals i estem carregant-nos un vergel que ens va tot... Fa anys dient que un mono anava des del Pirineu a Gibraltar sense tocar terra. Acabarem de carregar-m'ho tot? Mm-hmm.
Jo volia añadir que hi haurà hort, t'estan enganyant. En els mitjans de comunicació t'estan enganyant. Està tot polititzat. Les accions agràries, UPA, COAC, vinculats a PSOE, a Saja, vinculat a PP, estan enganyant-nos perquè precisament s'ha votat en Europa i aquests acords internacionals que ens estan perjudicant. Estan desviant l'atenció. Tenim que tindre les coses clares. N'hi ha que demanar a tots els partits polítics, a tots, perquè nosaltres no tenim ninguna vinculació política de ningú tipus, tenim que demanar a tots els partits polítics protecció, perquè nosaltres estem marginats en aquests moments, marginats referent a uns altres ciutadans europeus, marginats referent a la indústria, marginats referent a altres productes agrícoles europeus, i per lo tant necessitem protecció, i aquesta protecció són les defenses comercials. N'hi ha que tornar a elles, som els únics que ho diem, i per això vos demanem el vostre apoyo social perquè vingueu el dia 12 a les 10 de la vesprà al Saló d'Actes de la Caixa Rural de Villarreal. Sigueu d'Almassora, de Burriana, d'on sigueu, dona igual, perquè veieu que això és un projecte nacional, no és local. I allí vos contarem com està tota la situació i quina serà l'estratègia per poder arribar als mitjans de comunicació i que este missatge que estan oblidant tots els mitjans de comunicació, que ningú parla de que és possible tornar a aquestes defenses comercials que mereixem, pues arribarem.
Per acabar, ara recordarem també, per a no fer un incís i que la gent s'oblide de la data, servirà d'algú aquestes mobilitzacions que estem veient aquests dies? A més d'omplir hores o minuts en tele o pàgines en premsa?
Sempre servís perquè per exemple s'ha parlat dels seguros agraris, d'una ajudita, una limosna que no podem rechaçar. També és possible que corregisquen, jo no dic que no, algo en la cadena alimentària. Suposant que ho lograren corregir, perquè en el lliure mercat està el Tribunal de Defensa de la Competència, que s'agarraran les grans superfícies agroalimentàries perquè el govern no es marque un preu o intente interferir en aquest lliure mercat, però suposant que consiguin algo, pues bueno, benvingut serà, però no és ese el màxim problema. Nosaltres apoyarem qualsevol manifestació, encara que siga d'aquestes associacions agràries, perquè és bo que se parli de nosaltres i és bo que s'arriben a xicotetes
fites, no? Metes.
Logros, sí, metes. Uh-huh.
De totes formes, anem a veure. S'estan fent moltes xicotetes accions. Lo important en este moment, jo crec que això ha vingut per quedar-se. És dir...
Que algo s'està despertant.
Que el bitxo s'ha donat compte de que a la societat, no estic parlant al sector primari, l'estan enganyant. Així, la següent batalla una vegada acabar la del petroli és la de l'àvia i la dels aliments. I quan menys controlen els aliments, millor que millor. I nosaltres volem simplement mantindre la societat, l'autonomia alimentària que ha tingut. No volem ser siervos de ningú. Entonces, des d'aquesta perspectiva, ara hi ha aquesta situació en la que per morir que mos maten de colp. No volem seguir morint-nos poquet a poquet. Entonces, se farà una manifestació i carall, de repent, jo preguntaria a la gent, No vos heu cridat l'atenció que s'han posat d'acord totes les organitzacions sindicals per eixir al carrer? Que no han recibit ordre de l'amo. I dic de l'amo perquè els paga. Perquè aquesta associació no naix per tindre subvencions. No naix per tindre gastos ni estructura. Naix simplement per dir les coses clares. Naix per guanyar-se la confiança de la gent i en poques accions intentar anar endavant. La força d'aquesta associació serà única i exclusivament la que vulgui transmitir-li el productor i el treballador del sector primari. Jo estic segur de que a vosaltres avui no m'ho recibís més que els amics com vosaltres. El dia que en vez de ser-ne 300, ne siguem 300.000 o 3 milions, ixe dia mos cridaran. Però ixe dia seguirem parlant exactament igual. Seguirem parlant de lo que pensem que és el verdader problema i no és qüestió d'una ajuda o una subvenció. Així volem pagar els jornals lo més car possible, però poder-los pagar. Res de que el problema és el salari mínim. El salari mínim és una cosa que el recibís pues, dirà que és molt poquet i el que el paga, l'únic que volem és poder-lo pagar. L'únic que volem és poder-lo pagar. Però no volem desviar l'atenció a aquesta sèrie de coses. Volem centrar-nos en les coses bàsiques i fonamentals. Volem dir-li a l'administració que si hem vingut per ser un interlocutor, però un interlocutor des de la força que mos donaran o no els, aquells els que de veritat representem. I des de logo deixo una última reflexió a tots els llauradors. Així tenim una sèrie de representants. Diuen, llaurador, cada 4 anys te diuen que has d'elegir l'alcalde i has d'elegir a qui siga. Quants anys fa que no t'han cridat per elegir els teus representants? Pregunta't qui els elegís.
Doncs amb aquesta de reflexió de Pepe ens quedem. Tot i recordar, presentació el dia 12, dimecres vinent, així a les instal·lacions de Caixa Rural, a les 7.
A les 7 de vespre.
Doncs esperem que la gent que estigui interessada, no?, el món primari es puga apropar. Víctor, Pepe, moltíssimes gràcies i parlem pronte de més assumptes. Un plaer, com sempre.
A tu.
A vosaltres.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, telèfon 964-52-1385.
Eres de todoterreno o de SUV, deportivo, familiar, elegante y con clase. Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-20-41.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una de les activitats del cap de setmana, ja que està sent una tradició durant els últims anys, així també, a la localitat. Ens referim a aquesta xocolatada solidària que organitzen des del Rosari per tal de conèixer més detalls d'aquesta iniciativa, però també d'un calendari que enguany pinta especial. Ens acompanya la presidenta de l'entitat, Ana Isea, molt bon dia.
Bon dia.
I també la vicepresidenta, Maria Rodríguez, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs comencem, si vos sembla, per aquesta que tenim més a prop, la setena ja, no? Xocolatada solidària.
Sí, ja fa 7 anys que vam començar a fer la xocolata solidària, que va començar un poc aixina de provem, i la veritat que va anar tan bé que hem continuat tots els anys. I, uh-huh. I és un acte que és solidari i creiem que és bonic també, i dins de l'associació és també de lo que se trata, de ser solidaris.
Uh-huh. El primer acte, diguem aixina, una miqueta més fort de l'any?
I se, va ser la vestició d'escapularis,
uh-huh.
que va ser el dia 6 de gener.
Sí.
I la veritat que va tindre molta afluència de xiquetes i dones que van vestir l'escapulari, o sigui que estem molt, molt contentes.
No ens podem queixar, siga també que enguanyem tret del pavesar el Jesusè, del que porta la Mare de Déu del Rosari de la Carrossa. Sí. La gent ha participat molt, feia anys que no vestien l'escapulari tantes xiquetes i dones, perquè també han hagut dones, estem molt contentes.
Quina és la xifra? Recordeu quantes?
Si no m'equivoque, unes 35.
Sí que està bé.
Molt bé, molt bé.
Ahí sumar gent nova, no?, de totes les edats.
És el dia més important realment de l'associació, perquè és el dia que entren a formar part les noves associades.
Clar, és que si no se creix, difícil, no? O si no se renova, ja igual no creix, perquè poden haver altes i baixes, però...
Realment és el futur.
Clar, sí, ahí està, no? Maria, presidenta, diu que ja no... Sí que n'hi ha que entrar gent jove per darrere. Què fareu aquest dissabte de vesprada? En què consistís? Per si algú s'ha perdut, quina és la proposta?
A les 5:30 començarà la nostra xocolata i repartirem un gote de xocolata i un trosset de coca que les dones s'han oferit a fer elles com tots els anys.
Uh-huh.
O sigui que coques més bones no trobarem.
No n'hi haurà, no?
I el preu són 2 euros, que és una cosa que no és un preu exagerat, uh-huh. és una cosa solidària i pense que la gent... s'anima molt a participar.
Uh-huh, també sí. Hi haurà activitats de manualitats per als xicotets.
Pels més menuts, no? Ja que van a berenar, que si ells igual volen repetir...
Que estiguen entretinguts.
Ja que estiguen. A quina entitat es destinen en guany els diners?
Els diners se destinen a Sant Vicent de Paül.
Sempre és per a d'ells o aneu canviant...
No, ha hagut anys que... Mira, un any ho vam destinar per a l'Alzheimer, un altre any per al càncer, un altre uh-huh. any ho vam... Però estos últims anys ho estem fent per a Càritas o per a Sant Vicent de Paül, per a donar-ho dins de la localitat de Villarreal.
Uh-huh, així que quede. Més o menys l'any passat quanta gent va donar, repartir berenar, no per així dir-ho.
És que tampoc et poden dir quanta gent... Perquè, clar, a lo millor diem, pues de tíquets se n'han venut 500, però... A lo millor n'hi ha que ve i no vol tiquet, col·labora claro, i ja està. O n'hi ha que ve i directament agarra tiquet i no agarra coca, aleshores tampoc podem dir-te exactament la gent que va ser, però molta gent.
És participatiu, no? I que si algú en comptes de 2 eurets en vol donar 5,
pues benvingut és, no? Lliures de donar...
Mínim 2 i a partir d'ahí...
Clar, n'hi ha gent que ve i diu, jo no vull coca, però col·labora igualment. Pot col·laborar sense coca. Uh-huh. I després també dels comerços que col·laboren amb nosaltres...
Que teniu un grapat que estigui així en el...
Sí, ha hagut molta col·laboració un any, també de l'Ajuntament, de la Regidoria de Tradicions.
Uh-huh.
Fem una rifa. Quan donem el tiquet donem un numeret i d'ahí fem una rifa. I tots els regals que ens han donat els comerços se donen en rifa. I també pues, una manera de que la gent estiga interessada, no?, a veure claro. Què li és i...
Uh-huh.
I de vosaltres, quanta gent esteu ahí també? Bueno, a part de les dones que les teniu de cuineres en les coques i tot això, esteu tota la junta, veniu, o les que podeu?
Sí, normalment se l'envien de tota la junta. Sempre hi ha algú que no pot per algun motiu personal, però normalment tota la junta estem ahí fent tota la feina i preparant-lo tot perquè isca el millor possible.
Clar, és que si ve tanta gent, no? I atendre també els xicotets... No sé, fa
ens dividim, unes sí. Es dediquen a les coques i xocolata, els altres ens dediquem als tíquets, uns altres a la rifa, uns altres a les manualitats, així no ho tenim tot més distribuït i també és més fàcil d'organitzar.
Un parell d'horetes, tres, l'activitat? O sí, quan comença la gent a escampar ja...
Normalment comencem 5:30 fins que s'acaba el xocolata. Si s'acaba a les 7:30, doncs quan s'acaba el xocolata comencem a fer la rifa.
Sí. Així que la gent que ho sàpia...
Però la gent sol vindre prompte. Com també és hivern i després comença a fer més fresqueta, venen, sí, venen prompte.
Així que la gent que ho sàpia, ara després ho recordem i dèiem que enguany és un any especial perquè esteu d'aniversari.
Sí, és un any molt especial perquè fem els 200 anys de que es va fundar l'associació. Aleshores és un any que el tenim ple d'actes i coses especials que volem fer per celebrar, no?
I sense voler ficar-vos pressió, però això de ser responsables l'any d'aquest aniversari, és que això de les xifres redones sempre, això com ho porteu?
Bueno, sempre se nota un poc la pressió de dir a veure què fem, què podem fer per fer-ho més especial, però és una cosa molt bonica que sempre quedarà en la història de l'associació. Aleshores és molt bonic.
I sí que compensa, no?
Sempre quedarà com que hem sigut les del 20 centenari, no? I la veritat que estem il·lusionades i en molts actes. La vestició ja va ser especial per el fet que he dit abans. I ara ja tenim el mes que ve també el dinar de l'associació, pues, en commemoració dels 200 anys, que ja quasi el tenim... La gent s'ha apuntat... La setmana passada vam obrir i ja n'hi ha molta gent apuntada. I també tenim el viatge, que enguany anem a Galícia i Astúries, i la veritat que estem molt contentes perquè la gent està responent molt bé, i de lo que se trata és de que la gent responga, perquè si nosaltres ho organitzem i la gent no respon, no té ningú...
Claro, no té gràcia, no? Al final se perd les ganes d'organitzar. Quanta gent? Perquè sempre ho pregunten, si ja ho sé que és difícil quantificar, però quanta gent més o menys dins de l'associació?
D'associades seran sobre 6.500 per ahir. Sí.
Que es diu pronte.
Es diu pronte, però és amb un tot gent i per tindre contentes a totes és molt complicat.
Clar, perquè cadascú, és com en tot, si en una casa, en 4 o 5, ja és difícil perquè n'hi ha molts gustos, fes una família de 6.500.
Però saps què passa? Que quan arriba l'octubre i veus a la Mare de Déu i veus que ja està tot muntat i tot, se t'olvida tot el que ha passat.
Se te passen tots els mals, no? Se passen tots els mals. Tornant a aquestes activitats que teniu més a prop, dinar i viatge, la gent que encara estigui interessada, que se pugui haver despistat, com pot fer per inscriure's o informar-se, no, del viatge, una miqueta de les dates, de què se farà?
Si el viatge, poden anar a la casa social nostra en dilluns de 7:30 a 8:30, o poden anar a l'agència Escapat, que és on tenim el viatge, i poden allí preguntar tot el que vulguin saber. I per al dinar poden anar a apuntar-se a la nostra casa social, com he dit abans, de dilluns de 7:30 a 8:30.
El dinar serà el 15 de març a l'Hostal Sant Joan. I el viatge del 13 al 18 d'abril i anem a Galícia i Astúries.
Aquesta ubicació, no? Aquesta part, ja l'havíeu visitat abans i ha agradat? És la primera vegada que aneu cap allà?
Sí, en l'associació crec que fa molts anys ja se va anar a Galícia. El que passa és que el nord sempre a la gent els agrada molt. Vam anar, l'any passat vam anar a Roma, però l'any anterior vam anar al País Basc i quan vam acabar la gent ens demanava el nord i vam pensar, pues, a Galícia.
I ja està, no?
Sí. Així que... I com també es feia gràcia a Astúries, perquè nosaltres sempre fem els viatges depenent de lo que la gent ens demana. En el viatge anterior ens van demanar això, vam pensar, pues Galícia i Astúries, així anem als dos llocs. Bé.
Doncs bé, bones destinacions aquestes. I també, bueno, per avançar, no? Perquè com ja s'ha presentat el calendari de curses del circuit popular, també crec que enguany una de les novetats és que feu un 5K, també.
Sí, així es van pensar en les de la Junta, vam dir, què podem fer este any de novetat que siga així que els agrada al poble. Vam pensar, pues, una carrera que volem fer-la d'una manera especial, que ja més endavant anirem dient més coses, i serà al setembre.
Així que, especial, ja veurem com. Ja correr al revés o algo, o sea, això seria, bueno, seria molt complicat, no entrem ahí. I clar, suposa que el gruix, no, on també es notarà aquest aniversari és quan arriben les festes anuals, que ahí ja, pues,
Sí, vam començar els 200 anys, els vam començar en el concert d'inauguració que va tindre lloc en octubre, uh-huh. i l'acabarem en octubre també, d'enguany. Aleshores ja estem preparant també molts actes dins de la festa i ha de ser un any inolvidable. Uh-huh, que no tots els anys se celebren 200.
200, és això, no? I el següent centenari no el veurem ningú.
Ja no el veurem, no, no.
Així que, bueno, jo que sé, la ciència igual avança, igual. Però per ara no, no té pinta. No, per ara no té pinta. Doncs sí que ja per últim ens agradaria que tornareu a recordar i que convidareu a la gent a que, pues vinga, com ho tenim ací baix, no? Estareu per la zona de l'escenari d'este que n'hi ha, en el repartiment, suposem, no? Per ahí.
Sí, estarem per ahí més o menys. Que ens busquen a les 5:30 el dissabte la xocolata solidària de les Rosarieres en benefici de Sant Vicent de Paül.
Uh-huh. Esteu tots convidats a vindre i a gaudir d'aquest acte i ser un poc més solidaris.
Uh-huh. I en la panxa plena i ben plena en aquesta xocolata i la coca casera, pues mira, millor no se pot.
Millor
vespre de dissabte no se pot passar.
Esperem a tots a que participen.
Doncs esperem que recapteu molts diners per a la tasca de Sant Vicent de Paül. Així que, Anna, Maria, moltíssimes gràcies i parlem prompte.
Gràcies a vosaltres.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Servilín Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
La moda es estilo. Arte, colores, tendencias, la moda es aquí y ahora con descuentos de hasta el 50% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Jo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Molt bon dia, la una i dos minutets, avui en la tertúlia política. I, bueno, molt falten encara dos. Javier Serra, el vol pel Partit Socialista, encara està a punt d'arribar. Vox s'ha disculpat perquè per problemes de salut, igual que la setmana passada, no pot estar així. Però tenim nosaltres, estem ben acompanyats i, a més, tenim quatre persones per a debatir, tres homes i una dona per a debatir. Així que la dona tindrà que posar-se les piles.
Home, per què? Igual com és de més.
Vosaltres mateixa, presente per la mà dreta, presente tu mateixa.
Sí, jo soc Dara Llop, concejala del Partit Popular de l'Ajuntament de Villarreal i a la seva disposició. Bon dia.
Continuem.
Josep Pasqual Sánchez Robert, regidor de Compromís de l'Ajuntament de Villarreal.
Bon dia. Domingo Vicent, regidor de l'Ajuntament de Villarreal per Ciutadans i també diputat provincial.
Xalmeta, regidor de Unides Podem, Confluència d'Esquerres per Villarreal i regidor d'ací de l'Ajuntament de Villarreal.
Cal dir que així a cadascú se presenta com vol i no tenim ninguna confusió.
A tu t'ha marcat lo del nom.
Que li canviava si no era el nom i l'apellido, i ara ja s'acabó. Bueno, en l'acte d'apertura de del Senat i Congrés, pues el rei, per fi, després de que passaren molts anys, concretament des del 2016, obri una nova etapa i sentim el discurs del rei, del ciutadà Borbó o del cap de l'Estat. Per a vostè, de qui sentim el discurs?
Per a mi, sentim el discurs, no, jo crec que no és per a mi. És que és lo que...
Per al Partit Popular, de qui sentim el discurs? De la mà de qui?
Per a Dora Llop, jo crec que sentim el riscut del jefe de l'Estat, que és el jefe de l'Estat. Espanya avui, per avui, se regís veig una Constitució que en el seu article primer diu que és una monarquia parlamentària, que la sobirania reside en el poble espanyol, en tot el poble espanyol, uh-huh. i que està representada per el rei i ell és el jefe de l'Estat.
Per el rei. Per a Compromís, de qui és el discurs? Del rei, del ciutadà Borbó o del cap d'Estat?
Jo voldria que fos del ciutadà Borbó, però en aquest cas crec que és del rei d'Espanya.
I per a Domingo Vicente, Ciutadans?
Per a mi no n'hi ha cap dubte, és el rei, és el jefe d'Estat, és una figura institucional i que n'hi ha que respectar per tot el que representa i per paper que juga. El que no podem és pretendre que aquest canvi de règim que estan buscant els socis de Sánchez s'hagi sigut realitat ja, no? La realitat que tenim és que tenim un rei, un jefe d'Estat, i que a més jo crec que en el discurs que va ser exemplar quan va dir que Espanya no podia ser un país de tots contra d'uns contra altres, sinó que tenia que ser un país de tots i per a tots, no? I crec que el que se llitgen aquestes paraules, o que jo entenc és que el que no pot ser és que Espanya siga el que volen ser independentistes, sinó que el que té que ser és el que vulguem tots els espanyols.
I per Unides Podem?
Unides Podem clarament és el cap de l'Estat. No sé per què té que ser un rei, perquè ningú va votar quan van votar la Constitució. Este model que tenim de monarquia parlamentària no va ser votat ni decidit per els espanyols. És més, la Constitució no va ser votada ni per el PP, que estaven en contra. Aliança Popular, perdó, és que me lie en els canvis de nom que fan... I realment el que hauríem de veure és com volem nosaltres que siga el nostre estat. Això que diuen del règim, dir-li règim no se li pot dir règim, perquè no ho hem elegit nosaltres i no això m'ho han imposat. Uh-huh. Ens van dir lentejas, o les tomais o golpe de estado. Pues alguns van agarrar lentejas i un altre, com el senyor Suárez, va dir no han ficat el referèndum, la figura de la monarquia, perquè hi sia un no absolut. Els hereus de Franco no volien un rei. Uh-huh. I el PSOE, els comunistes, tampoc volien un rei.
Pues com ha acabat vostè, jo li dic que mire, en el 2016 Podemos se nega a aplaudir al rei en la solemne apertura de les Corts. I a més se borra del saludo al rei i del desfile del desfile posterior també que se fa. Això era el 2016.
El desfile no, la reunioneta
i bueno, sí, que el besamanos i tot això, val? Reunioneta, sí. Reunió. Bueno, i enguany Pablo Echenique fa uns dies, Pablo Echenique, que és el portaveu d'Unides Podem, diu que Felipe VI en el Congrés pronunció este lunes un discurso valiente y distinto. Y ha destacado que su apertura por el diálogo y la convivencia no habrá gustado demasiado a las bancadas de la derecha y la ultraderecha. Uh-huh. Y yo convide a que nos parre en este momento al Partido Popular.
¿Por qué no ha gustado a las derechas y a las ultraderechas? Perquè ell li interessa ficar-se en este moment una medalla d'igualtat que en 2016, conforme tu acabes de dir, pues en aquest moment, com no estava en el govern, li interessava pues, crear una cortina de confusió, una cortina d'inestabilitat dins del mateix estat espanyol, uh-huh. ficant en qüestió la figura del rei com a jefe de l'estat. I ara, en este moment, com resulta que està sentat en un asiento que té poder, com resulta que està en un govern nacional, pues que ha gastat aquesta mateixa Constitució, que per un altre costat ell denosta i ell diu que no m'ho representa, conforme ell ha dit, cosa que jo no estic d'acord, perquè, entre altres coses, la va votar més del 80% de la població d'aquell entonces. Entonces, clar, pues, és que no ho entenc i això l'únic que demostra és la volatilitat del discurs de Podem.
Per al·lusions vol contestar José Ramon Ventura i després és perquè volia contestar, sí, contesta ràpidament i entra a Compromís.
Són dos processos. La figura del rei no la va votar ningú. No enganyes a la gent perquè no és cert. La figura del rei, la monarquia, no va ser sotmesa a referèndum. Punto.
Quan acabes tu, Chalmeta, m'agradaria contestar-te.
Després, això és cert. Paraules,
això no és cert.
Paraules textuals.
És que no és cert. Això és una malinterpretació. Això és una malinterpretació de la realitat.
A una gran periodista.
Això és una mala interpretació de la realitat. Això és una mala interpretació perquè se va votar la Constitució.
Lo de l'asiento de poder que té ara Echenique, com no li hagin canviat la bateria a la caira de Rodes, la caira de Rodes segueix en la mateixa que en el 2007. No enganyem a la gent. Ell simplement ara és el portaveu d'un grup parlamentari que té menys diputats que en el 2007.
A mi m'agradaria contestar, però clar, això si voleu, m'agradaria contestar i vaig a contestar-li. Si no, en este torn següent m'esperaré que acaben els meus companys.
Una altra cosa que volia dir és que els aplausos no se li fan a una persona, se li fan al discurs que ha fet aquesta persona, que ara, en este moment, ha fet un discurs de diàleg perquè les forces dialoguen, s'assenten i dialoguen, que això ningú pot estar en contra d'això, excepte la dreta i l'ultradreta, que no vol que se dialogue. En el 50 i pico % de la població catalana,
espera que te senques a gust, espera que te senques a gust en aquest discurs, perquè des de luego
en el 2007 el rei va fer un discurs després de l'intent de referèndum de l'1 d'octubre apoyant el a por ellos de la Guàrdia Civil.
Dicem
i aquest discurs no se podia
aplaudir.
Dicem
que entre Compromís i aixina, perquè si no se començava en el
sí,
ping-pong.
Sí, era lo que volia.
Compromís.
Conforme se estan donant comptes vostès del discurs del rei, no se parla. Se parla de que si hem aplaudit, si no hem aplaudit, de què fem les dues xiquetes allí, de haver d'estar a l'escola, de les sabates, de les xiquetes i del discurs en profunditat del rei. No ha vist ningú que hagi profunditat en el, en, el,
encara, no,
en el,
nosaltres en encara el, no hem entrat en el discurs,
en el tema. I si tant de unió vol el rei, jo que sé, en l'època que estem parlant de unitat, jo crec que la unitat és una, no? Així n'hi ha que parlar de unió. Que la Constitució, segons l'any 78, permet que es proclamen i el reconeixement i garanteix el dret d'autonomia de les nacionalitats i de les regions. No se pot parlar d'unitat, s'ha de parlar d'unió. Jo crec que aquest discurs del rei d'unitat està fora d'època.
Ciutadans?
Sí, bueno, sí, diverses coses, no? El primer, el que m'agradaria ressaltar és que el rei va dir clarament que ningú està per damunt de la Constitució i no crec que això farà cap referència a ningú partit en concret. L'anàlisi que comentava Santes no deixa de ser un anàlisi subjectiu i sesgat d'una persona que el que està buscant és que no se parli del que tindrem que estar parlant, que és de com este govern afrontarà el problema de l'atur o la crisi que mos ve, no? Que ja les xifres ja comencen a ser alarmals. I tornant al discurs, pues, el rei el que va dir és que a part de que ningú té que estar per damunt de la Constitució, que aquest és el marc legal d'unió, que com diu Sancho, d'unió i d'acord, que tenim de les diferents maneres de sentir i pensar Espanya i de la diversitat i la pluralitat, no? I crec que això ajuda a el que té que ser el funcionament de la política i d'això, i del consens i del govern de la nació. Però al final tampoc tenim que fer no fer cas a l'altra realitat a la que ens enfrontem, és que el govern, el PSOE, està governant en uns partits que menyspreen el cap d'estat, que menyspreen la Constitució i que són els que estan marcant l'agenda a Sánchez i a Espanya, mentre ell calla, no? I han vist la demostració de que quan Rufián s'enfada i no respira, pues corrents a muntar-li la taula de negociació perquè és lo que la seva prioritat.
Vos llance un altre...
M'agradaria contestar a Chalmeta.
Sí, sí, sí. Anem a, parlem primer de, per exemple, el que va dir Pablo Chini, que és el portaveu d'Unides Podemos. També m'agradaria que escoltareu el que va dir Íñigo Errejón, que és que li pareix molt bé discurs, però la part social havia estat ausent en el discurs. Vos pareix que la part social va estar ausent en aquest discurs del rei?
A mi no. A mi no me pareix per la senzilla raó de que va ser un discurs que va inspirar la igualtat, la llibertat i la unitat de tots els espanyols. I això significa, sobretot, social. I això significa, sobretot, que les persones estem, i sobretot els carrers públics i els serveis públics, estem per donar servici als ciutadans. I més social que això, no n'hi ha absolutament res. I a part de les paraules d'Echenique i de Rejón, sí que m'agradaria contestar-li el que ha dit antes Chalmeta, i m'agradaria llegir-li, si no té inconvenient, el primer artículo de la Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Nosotros no vamos a votar en referéndum el día 6 de diciembre de 1978 a Felipe VI o a Juan Carlos I. Vamos a votar una monarquía parlamentaria. Per lo tant, no se tenia que mantindre ni se tenia que exposar a referèndum la monarquia o el rei. Això que acaba de dir el senyor Chalmeta és simplement una per dir-ho suave, tergiversació de la realitat.
Algú té algo a dir això?
A veure, mos ensenyem de que el rei d'Espanya en el discurs parle de unió i mos ensenya que té que dir que el fer-vos de palo entre uns i altres, és normal que el rei digui això. I a més ja tindrà els assessors perquè li ho expliquen. És normal que parli de unió. M'agradaria més que haguera parlat d'unió que no de unitat, que parlem, que mos assentem, que col·laborem. Si és normal. Diàleg, és normal que parli de és que mos estem estranyant? No me faltava que ella no era allí i diguera no. Catalunya, fora.
El que dia
Catalunya, Aragó, fora.
En este cas, el que dia Íñigo Errejón és que no va fer un discurs on va fer referència a la violència machista, al canvi climàtic, és a dir, no va abordar temes socials en aquest discurs. Això és el que ell se referia, que no va abordar realment els temes socials que estan patint ara a Espanya.
Pues haguera pogut fer referència al maltractament de les dones, en el cas que estan patint les dones, per supost.
Va fer molta referència a la unitat d'Espanya, que d'alguna manera el que diuen, no? És que a ell com a rei li preocupa prou, però no va fer referència a la part social que se necessita en aquest moment també en aquest país i que també està donant molts mals de caps.
Tal vegada això estem tots d'acord que faltava una miqueta, però possiblement sí.
Mire, i a més, per una altra part també van tindre també una manifestació que va llegir Gabriel Rufián i que a més anava sostinguda o d'alguna manera signada per els cinc partits que eren Esquerra Republicana de Catalunya, el BNG, JxCat, Bildu i la CUP, a on textualment van dir no tenemos rei i no van assistir a l'acte.
A mi m'agradaria que si no se senten representats per l'estat espanyol o per la normativa actual, agarren com la Carta Magna, com el que és la Constitució espanyola, pues, entonces no entenc què és el que fan en el Congrés i no entenc què és el que fan cobrant un sueldo del Congrés i de tots els espanyols. Sí. És que no ho entenc perquè el que no se representa el rei i en la normativa actual pues és monarquia parlamentària. Tu, si no estàs d'acord, n'hi ha un títol 10 de la mateixa Constitució que se pot incoar una reforma constitucional si tu ho portes i aproves per els 3/5 del Congrés i del Senat, ¿vale? Entonces, si tu això ho passes com eres la majoria, pues entonces pots reformar la Constitució. I si no volen monarquia parlamentària, tots és 3/5 del Congrés, pues entonces pues voldran república, voldran federació, voldran confederació, voldran lo que vulguen, però és la majoria.
Sí, en este cas lo que van firmar estos impartits va ser que ells no assentien a un acte protocolari perquè per ells no hi havia rei. No posaven tant en tela de juït el que era el Congrés i el Senat, sinó ese acte de protocolari. Algú vol intervindre?
Bueno, però és que al final el que mostrarem és que n'hi ha un marc constitucional, un marc legal i unes institucions on hi ha unes normes de joc i unes regles que són les que tenen que gastar tots, no? Ells, si tenen aquesta representació i, com diu Dora, estan cobrant de l'Estat i tenen l'opció de manifestar les seues opinions i portar les seues propostes legislatives, és perquè n'hi ha unes normes de joc, n'hi ha unes lleis que complir i unes institucions s'ha de respectar, no? I ells demostren ahir aquesta falta de respecte i el que estan fent és agarrar el que els interessa i el que no, despreciar-ho, no? I jo crec que això per simplement per educació i ja que estàs a tot i el que no t'agrada, pues tens mecanismes per intentar convèncer els demés per a canviar-ho i proposar canviar-ho, no?
Jo crec que estan treballant des d'un estan treballant des d'un sistema democràtic on hi ha llibertat d'expressió i la manera d'ells luchar en el que ells creuen que tenen que defensar és la Constitució, no poden treballar-ho fora no es faria cas, per això estan dins i des de dins luchen, no anem a llevar la llibertat de l'expressió de cadascú. Que mos parega bé o no, ja és una altra cosa. Però jo crec que tenen tota la llibertat de dir del Congrés, parlar i fer lo que es vinga en gana dins d'un marc de llibertat.
Home, la llibertat la tenen perquè no estan a la presó ni els ha detès ningú, ni els han apercibit, ni els han multat, ni res. Per tant, la llibertat està i no se qüestiona en ningú moment. El que estem tractant en si és de que crec que és, podríem dir, un escratxe al rei.
Estem
Unides Podem.
Estem traient les... Eixa gent estan ahí perquè han sigut votats per uns electors espanyols i tenen una representativitat d'un electorat espanyol dins d'un sistema que alguna gent defensa quan li va bé i quan no li va bé criden llibertat per a llevar-los la llibertat als que no pensen com ells, que això em fa a mi molta gràcia. Tenen tot el dret del món a expressar-se com s'han expressat, tenen tot el dret del món a dir que el rei no el representa, sobretot després del discurs que va fer el rei després de la repressió que va haver el 1 d'octubre, tenen tot el dret del món, mentre ho verbalitzen i no facin ninguna actuació il·legal, perquè la nostra Constitució també diu que podem dir el que vulguem. El que passa és que resulta que quan el que nosaltres volem dir a algú li toca, li molesta, en aquest moment ja resulta que té que anar a presó. Pues no crec jo que siga això la millor manera de defendre la llibertat.
Pues... Que... Perdona, Susana, no anava a contestar-li.
Sí, però és que jo, si voleu, vos dic el que ha dit Abascal respecte a això. És una llàstima que no estigui en aquest moment ningú representant de Vox, perquè a lo millor podria recolzar més el que ell va dir, però Abascal denuncia el desplante al rei i diu que los que no caben son ellos, i recorda la proposta d'il·legalitzar els partits separatistes presentada pel grup Vox. Bé, s'ha fet un silenci. Anem a veure. En primer lloc diu que els que no caben són ells. Esteu d'acord que els que no caben són estos partits que han decidit no reconèixer la figura del rei?
Jo acabo de dir que no, que estan en tot el seu dret a expressar la seva opinió,
vale,
i a defensar jo... un estat republicà.
Dora?
Jo pense que així, mentre se complisca la Constitució,
el que no caben són estos partits que no reconeixen la figura del rei. Això
jo, a veure, jo el que diu Abascal pot dir el que vulga i el que ell considere, perquè a més, conforme ha dit, acaba de dir Chalmeta, i és de veres, ni ha llibertat d'expressió en Espanya. Cada sí, un pot dir el que vulga.
Per vostè caben o no caben dins del Congrés? Les persones que no...
Dins del Congrés caben absolutament tots els que complisca la normativa espanyola i el que siga legal i estiga bé i estiga arreglat. Una altra cosa és que facin un desplante, que facin una aparència pública perquè a tu t'interessa políticament, que és el que va passar l'altre dia, i crec que això és una falta de respecte. Jo crec que això és una falta de respecte als espanyols, als espanyols que els han votat, perquè al final són representant de tots els espanyols. Els que estan allí, els que estan allí són els diputats. És que jo no t'ha dit, jo no he dit això. Jo no he dit això. Jo he dit que tenen llibertat. No, és que m'agradaria que escoltares. Jo crec que per debatir té que escoltar primer. Crec que té que escoltar primer i no escoltar tirar arrere. Bueno, és igual. No vaig entrar al teu joc, vale? No vaig entrar al teu joc. Jo no acabo de dir això. Jo he dit que tenen la seva llibertat i que ells podien fer el que volgueren. I si no, la prova és que ni estan tancats a la presó, ni els han multat, ni els han apercibit, ni els han amenaçat, ni els han dit res. A vegades ells, en contrari, sí que fan això, que amenacen moltíssimes coses. Vale?
Però vostès sí que tenen cabuda en el Congrés, no?
Per mi té cabuda absolutament. Tots els partits polítics i totes les associacions que tinguen, que siguin votades per als ciutadans i que siguin diputats, i com a diputats i representants de tots els espanyols, tenen uns deures. Perquè igual com cobren el seu sueldo, tenen que anar allí a treballar per tots els espanyols i defendre les seues idees.
Haver ningú que estar allí.
Jo, baix del meu punt de vista, sí. Perquè és una falta de respecte.
Compromís, què pensa?
Jo crec que dins del Congrés, igual com el Senat, cabem tots, pensem de manera que n'hi ha que pensar. I una cosa que ens estem oblidant, que ho havia dit el company Chalmeta antes, és que es van recolzar per un grapa de boig. Un grapa de boig que pensen tal legal que pensen ells. N'hi ha que respectar l'opinió de tota aquesta gent representada per ells. Cabem tots.
Ciudadanos, què pensa?
Sí, però a nosaltres jo crec que no n'hi ha cap dubte de que tots els partits i tots els representants caben sempre que complisquen en la legalitat, i si algú creu que algú no ha complit en la legalitat, doncs que ho denunciï i que seguisca el tràmit que s'hi tinga que seguir, però mentre es complisquen la legalitat tots tenen dret a estar i tenen unes obligacions també, i evidentment les obligacions no vol dir que no puguen manifestar la seva llibertat d'expressió. Crec que no n'hi ha que barrejar les coses.
Tal vegada el grup que ha dit això, que tenien que ser expulsats, eliminats i desaparegut, tal vegada ells només voldrien estar ells, i això és el problema.
Si ells a més diuen que han presentat una proposta per legalitzar aquests partits, és dir, el que
estos
volen
és els jutges és que tindran que decidir
separació de poder,
claro.
No és un tema polític legalitzar a un altre partit, és un tema legal. Si hi ha una legalitat que se complís, claro, pues se complís i ja està.
I Joan Baldoví, com sempre, hem estat a l'acte protocolari d'apertura del Congrés i Senat, però no hem aplaudit el discurs del cap d'estat. Compromís no va aplaudir el discurs. Va estar, se va alçar de respecte, però no va aplaudir. Compromís, Sancho?
Si ell va creure oportú no aplaudir el discurs del rei, pues me pareix correcte. Està en la llibertat d'expressió que ell creu oportú. Ell s'ha reunit amb el rei moltes vegades, ha parlat amb el rei moltes vegades, però no va aplaudir, pues ell, el que va fer ell ben fet, vaig la consciència.
Jo crec que ahí tenim un exemple de com se pot estar en desacord i complir amb les obligacions.
Sí,
I jo crec que no, ningú duda de lo que puga opinar o lo que puga manifestar, no? I al final tu tens llibertat d'expressió per manifestar lo que penses, però estàs en un lloc, et representes no només també els teus votants, sinó al resto d'espanyols, i tens que complir amb les obligacions.
Així no és.
I ara anem en el Podemos. Aplauden los ministros y los diputados no aplauden.
Exacte. Completament d'acord en ells. Els diputats no van aplaudir perquè no van veure un discurs per a aplaudir.
I els ministres?
Van veure un discurs que va estar una mica carent d'algunes coses, millor que el del 2016, però seguia faltant-li moltes coses a aquest discurs. I els ministres, en funció de ministres, per lleialtat institucional i per correcció institucional, van aplaudir, però també van veure que van aplaudir amb molt poquetes ganes.
Escolta, i una pregunta, si no queren estar al govern, queren estar o queren estar fora, també
no
s'atreven.
No s'han canviat la caïra, és que no, però millor no arriben a canviar-se la caïra.
És que no estaven a l'estat, estaven allí. No sé si els vas veure, els demés.
Home, però
la nostra diputada provincial va estar dins de l'hemicicle i va estar sense aplaudir.
Els oients no s'enteren si parlem tots a la mateixa volta. I si parlem d'un ministre, Irene Montero, ministra d'Igualtat, fa les declaracions següents. En la política institucional se ven les coses con dos perspectives diferents. Hay que hacer cosas que después te permitan gobernar.
Exacte. Com tragar sapos.
Pues entonces
és lo que estàvem dient des de primera hora. Que ells voten, aplaudissen depenent de lo que els interessa, no depenent dels interessos dels espanyols, clar, que és lo que
el
tenen
PT,
que defendre en el Congrés.
Quan pataletja allí dins del Congrés,
no tenen.
Quan berretgen, xunen el Vox, també ho fan quan els interessa i no quan no els interessa. Per lo tant, estàs intentant acusar algú de coses que vosaltres també feu. No té cap sentit el que estàs dient.
Menos mal que tu parles coherentment.
Acaba Compromís i fem una xiqueteta pausa.
De lo que ha dit la senyora socialista, si ho té que fer les coses pensant en el que li poden dir, estem perduts. Ho té que fer el que la consciència li dicte, i sense faltar a ningú i sense faltar respecte a ningú. Cada un té que fer el que creu que té que fer.
Acabem este debat. Sabem que després de la pausa de publicitat entrem en la manifestació dels agricultors i ganaders, que està la cosa calenteta i han esclatat ja i han dit això s'ha acabat. Uns minutets de publicitat i continuem.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso. Relax, relax, relax.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
¿Te gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los cursos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, certificados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cursos muy asequibles, de autoedición con InDesign y marketing para pymes. Más información e inscripciones en efectvr.com. Aula Mentor Villarreal, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Villarreal y Fundació Caixa Rural.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Liquidación en Canem Kids. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%. La mejor moda y el mejor estilo para los pequeños de la casa de entre 2 y 16 años está en Canem Kids. Nos encontrarás en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
En Juanjo Llobet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Llobet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
En Odontología Sé Tu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Sé Tu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío Dulce 30 de Villarreal.
Continuem la tertúlia política. Bueno, anem a donar-li la benvinguda a Javier Serralbo. Ja tenim el Partit Socialista representat en esta taula.
Sí, bon dia. Unes coses de que no pots estar en dos llocs a la vegada, que a vegades país que estem, però no és aixina. I, evidentment, tenia una reunió i se m'ha fet un poc tard i també disculpe per no entrar a la una, com sempre.
I una aclaració de Sancho sí, de compromís.
Volia rectificar i demanar disculpes. La ministra no és socialista, és de Unidas Podemos i rectificar això i demanar disculpes.
Un poc sorprès per la declaració que ha fet sent de UB, no? Sí. Per això l'havia confundida, no?
Sí. Bueno,
si me deixes apuntar una coseta llavant i molt, molt simple, dona igual en este cas, no és que demanar disculpes tampoc, és igual, podia haver de dir una persona no, perquè al final és un govern conjunt, però jo crec que quan se governa, evidentment tot se deixa en algo, perquè si no, no se podria governar dos partits diferents, si no estaríem en el mateix partit.
Tot el rato dient-nos que mos traguem sapos, has arribat tu i ara te diran, mos traguem sapos?
No, no és que es de tragar sapos o no, sinó que n'hi ha que convenir algunes coses i evidentment ha passat dos conflictes en Castelló ara entre Compromís i el Partit Socialista, que no es traga sapos, sinó que hi ha coses que al final tens que ficar en comú. Al final, per governar en coalició, inclús un mateix partit entre ell, que n'hi ha regidors del mateix partit que a vegades també n'hi ha dificultats, no? I sí, n'hi ha sí. Exemples en tota Espanya.
Però,
del...
però a sapos és que...
Però
si
no sapos, sinó que al final governar és prendre decisions. I a vegades les decisions comporten balança de positiu i negatiu. I al final tu tens que elegir lo positiu. I potser n'hi ha coses que tu agarres com que no faràs mai en la vida... però no són coses que no puguis fer mai en la vida, sinó que són coses...
ganes de parlar vostè,
no són coses personals, no són coses personals de cada un. Al final el ben comú jo crec que pues, també Què em fa això?
Deixem-li aquest espai per als agricultors i ganaders perquè Passapos se n'està entregant a muntó. Denuncien la pèssima situació del camp en el sector agrícola. Diuen que ja han esclatat i que no poden aguantar més. I Ani, del president del govern, des de Brussel·les, feia unes declaracions i ens deia: és evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos lógicamente que introducir mucha más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo está viendo, desgraciadamente, cómo los precios bajan y bajan. El problema el tenim, o el tenen, o se creuen que les paraules del president... Ciudadanos.
Sí, gracias, Susana. Yo creo que esas paraules lo que demuestran es lo que es Sánchez, ¿no? Un desconocidor de la agricultura, especialmente la nuestra, la valenciana, y que tiene que buscar un chivo expiatorio, ¿no? También que es Matisa está en día en algunas emisores de radio, que realmente la gran distribución, por ejemplo, representa no más el 7% de lo que se distribuye, de lo que se comercializa, ¿no? Uh-huh. Aleshores el problema no está ahí, ¿no? El problema que ya fa anys que des de l'Ajuntament de Vila-real tots els grups estem recolzant i Ciutadans hem estat en totes les actes que s'han fet, és que la taronja així en la Comunitat Valenciana no tenim preus justos, no? I això és imprescindible per a poder que guanyar en rentabilitat del sector. Parlava de la transparència dels preus, però siguem pragmàtics, transparència en la formació dels preus, això el llaurador que va al camp i que treballa a la terra no acabarà traduint-se en res, no? Uh-huh. El tema d'etiquetat i de divulgació pues sí que és important perquè al final la gent té que ser conscient de la qualitat i que tenen els productes d'ací, de la Comunitat Valenciana, i els beneficis que estan generant no només per als consumidors, sinó també per al medi ambient, no? I un tema que també és molt important pues, és ja no són aquests acords que puguen ser millors o pitjors, sinó el més important és que se complisquen sempre les mateixes regles. Un dels lames més grans del sector agrícola és que així estem en un reglament fitosanitari dels més estrictes del món, i en canvi no estan sent igual d'exigents en tots els productes que ens entren de fora, no? I això és una manera de competència desleal i d'afonar els nostres llauradors, no? Perquè no podem interferir en gran medida en les condicions laborals d'altres mercats, però en les regles fitosanitàries jo crec que tindrien que ser totalment estrictes i no deixar passar res de lo que no ens deixen a nosaltres treure fora, no? I per altra banda, pues, també recalcar que el sector agrícola necessita aquesta reconversió que no s'ha fet ja no només aquests últims anys que s'ha accentuat la crisi, sinó que són quasi 40 anys que porta en crisi el sector agrícola, no? I que n'hi ha que fer una reestructuració i una fulla de ruta per a planificar i fer rentable l'agricultura a mig i llarg plaç, no? La setmana passada vam tindre el mateix problema a veure que la puja del salari mínim interprofessional podia ofegar dos més, però és que la rentabilitat del camp no té que vindre per la part d'ofegar els treballadors, la rentabilitat del camp té que vindre per productivitat i per uns preus més justos, i, uh-huh. I la veritat és que estan desesperats ja.
Pues passem a José Ramón Ventura. Volia...
No és tan senzill el tema de l'agricultura. Hi ha diversos problemes, i un dels principals problemes és que hi ha un oligopoli de matèries primes que fica el preu al que li ho ven als llauradors, i després un oligopoli de distribuïdors, no només a nivell nacional sinó també internacional, que no és el 7%, és el 90% de lo que se distribuís, que estan molt poquetes mans i marquen el preu de compra al llaurador. El llaurador no té marge d'exigir preu i no té marge de comprar els productes fitosanitaris o les llavors o els plantons a preu que hi vulgui, perquè les grans distribuïdores copen el mercat. Després tenim un problema, que és que nosaltres tenim unes cooperatives molt xicotetes. Hem estat tota la vida sent molt individualistes i molt poc cooperativistes. En França, la cooperativa més gran espanyola del tamany de la més xicoteta francesa.
O sigui, vostè aboga perquè hi hagi més cooperativisme per a comprar i per a vendre, no?
Això podria influir, però no és la solució. Això podria influir. El sistema és molt més complicat. Hi ha una llei de la justícia en la cadena alimentària que no sé per què el que la va fer a partir del primer comercialitzador, no a partir del llaurador, a partir del preu en l'arbre. Per què se'ls van deixar fora? Això s'ha de canviar. Unides Podem ha presentat una proposta de llei a les Corts Valencianes per a poder modificar totes aquestes coses. Creiem que no és la solució, però sí que és el camí en el que deuen d'anar les solucions.
Planas ha iniciat una ronda de contactes en Carrefour per abordar el problema del camp espanyol i diuen les principals marques distribuïdores que compren els agricultors i que estan obertes al diàleg. Però adverteixen que encarir els productes no beneficiarà.
És que jo penso que el que va una miqueta és per ahí, perquè mira, sí, clar, si el president del govern te diu que és perillós que bajen els preus i en certa manera demonitza un poc als distribuïdors, en este cas als supermercats, pues a veure, si tenim en compte i fem una miqueta de l'estudi de mercat en sèrio i llegite 4 o 5 articles i estudiar una miqueta, pues te dones compte que al final arriben al supermercat la totalitat del gros del mercat d'un 11%, que són lo que distribuïixen els supermercats. Clar, tu compres a l'agricultor o al llaurador, que diem nosaltres.
Sí.
Després, això ho compren unes comercialitzadores. I aquestes comercialitzadores o bé ho exporten, que s'exporten més del 60%, i després, aquestes comercialitzadores de fora tornen a comprar-ho, grans comercialitzadores, perquè arribi al supermercat. És que se queden en Espanya, vale?
Sí.
Tenen... ells carreguen un 2,5% al preu que d'ells els ho venen. Entonces, clar, si això el que vol dir és que al final el preu té que pujar, està bé que els llauradors cobren més perquè els preus no són justos, però no és la solució que fiquen una llei de preus mínims, perquè això al final els que ho pagarem són els consumidors, perquè tot pujarà i això el que farà és que, pues, que encara baixi més el preu.
En este cas,
lo
que
encara que els llauradors pues, tinguen que tirar més els terrenys, per almenys la taronja, tinguen que abandonar els horts i tinguen que abandonar més coses, perquè serà inviable.
Sancho?
Serà inviable.
Jo crec que té molta feina, el Miss Planas té molta feina. A veure, el que passa és que, a començant de que el llaurador sempre ha sigut molt, molt individualista, les cooperatives em pareixen perfectes, el que passa és que estem lluitant contra empreses d'agricultura que són, diguem, no pensen en el que fan, sinó en el que guanyen fent-ho. Contra el llaurador, que tindria que tindre un preu d'origen, almenys tindre un preu just per a poder viure. Perquè estem parlant de que podem pagar molts diners per un quilo de tomàquets. Jo me dona hasta quan comprem tomàquets, no sé, comprem unes tomàquets ecològiques per ficar un preu, valen 3,5 euros, i dic, pues, 3,5 euros quilo de tomàquets, pues, el llaurador podrà viure bé. Però una vegada és que compres un quilo de tomàquet en un euro i te'n vas satisfet a casa, i quan aplegues a casa dius, el llaurador compte que menjar si un quilo de tomàquets val un euro. Ahí ja són tenir que anar. Jo crec que tindria que ser un preu d'origen, no ho sé com.
Però Sancho, se tindrien,
aquesta
reflexió la tindria que fer també quan anem a una tenda d'aquestes, si comprem algo fabricat, tenim d'onestia.
Parem, perquè quan parlem tots ja no m'ho sé.
Però jo em referia, si estem parlant de l'agricultura, jo veig així el tema, avui mateix, així, sí, ahir, dius, jo no sé què n'hi ha que fer, però aquest problema se té que agarrar. Jo crec que té molta faena, i després la competència desleal que tenim d'aquests tercers països que ens entren, i nosaltres parlem de los cítrics perquè ens toca a mi, així a nosaltres, més que a la baix cap a l'horta.
Però és que són els mateixos empresaris d'ací que se'n van a cultivar a puestos de fora, eh? Javier Serralgo.
Bueno, jo no sé si tenim que estudiar tant com diu Dora per entendre això, no?
Estudiar, no? Una miqueta, claro, llegir una miqueta i avant,
no sé, jo he sentit conferències 1000 en el nostre poble, organitzades per regidories d'agricultura, ara està Salmon Ventura, Chalmeta, Nisa, Regidoria, abans estava Sancho, que també està així, hem tingut també altres, no? I hem tingut conferenciants, com per exemple Pasqual Bro, que ara és president del sindicat de Recs, que ja va dir una frase que ara ha dit molt bé també Chalmeta. Així n'hi ha un problema en el sector agrícola que no passa en altres sectors. No és veritat que passa en altres sectors. Sí que és veritat que n'hi ha preus i males condicions laborals d'altres sectors, en altres països. Això és veritat, i això pot passar tant en la fruta com en tot. Però és l'únic sector, com va dir entonces, i això sí que se m'ha quedat gravat a mi de Pasqual en aquest moment, i per això ho cite, que el preu el marca una persona que no està així, ¿vale?, que està al mig d'Europa, i diu, això té que valdre això, i després anem descomptant. Entonces descontem i diu, a veure, això perquè arribi així té que vindre en un camió. ¿Vale? I entonces descompta el preu del camió. Té que dur el xòfer, descompta el preu del xòfer. Té que dur a on han transformat aquest producte del camp a vendre'l. I té que llevar-lo. ¿Vale? I el que queda és el que té el llaurador.
Sí, però
claro, no, dic, entonces, això no passa en altres sectors. Per això se parla del preu mínim, se parla d'algo. Algun consell regulador té que fer, com en altres llocs, que fiquen aquest problema. No? Que el president de govern faci... O sea, és la primera vegada que jo sent un president de govern alertar, que no és normal tampoc, que alertar sobre grans distribuïdors perquè també se tira pedres en grans centres de poder i que després en Europa li poden dir. Però així, per a parlar de coses i tal, i que ara sentirem que en totes les manifestacions que fa este govern i que fa no sé què, jo crec que un problema gran, i tots estem coincidint, que les polítiques agràries cada vegada més són d'Europa. I en Europa porten més de 30 anys governant la dreta en els partits populars i liberals, que ara també se suma ahí se suma que estan volen fer així Ciutadans i PP, se sumen a dir que les polítiques que fan, no? Entonces, pues sí, ara acusarem al ministre, les manifestes que estan fent ara que ahir van tindre que tirar l'estat Abascal, que anava allí a aprofitar-se de la situació del llaurador per a fer política, no? Que és molt trist. Totes aquestes coses jo crec que fan que bueno, tenim que tindre, no, espera, tenim que tindre un debat serio del tema, serio i conseqüent. Està clar que l'agricultura ha canviat com han canviat tots els sectors, i està clar que així tindrem que fer una reconversió també de sumar tots, de tindre un lobby europeu, ¿vale?, un lobby europeu que influïsca molt en marcar aquestes coses i polítiques en Europa per a millorar això, però també el que tenim que fer és unir-nos nosaltres, no? Està en marxa aquesta plataforma que el regidor d'Agricultura...
Parem un segon del debat per a donar una bona notícia.
Tenim
bones notícies. La mujer desaparecida s'ha encontrado en buen estado de salud. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado. Es un comunitari de la policía local de Villarreal.
Bona notícia.
Hi ha que sentir-se molt orgullosos del nostre servei d'emergències. Està la dona feliçment en sa casa allà i bueno, podem... I si cas està resolt, ha sigut qüestió d'hores el que ha desaparegut sa dona. Hem de dir que la policia local de Villarreal és... Bueno, lo más. Bueno. Es comienza
acabe el argumento. Sí, acabe. Que no había acabado.
Javier.
Congratulamos también. Ya contamos también. Yo que está 6 años de regidor de policía, sé perfectamente que la labor de la policía local de Villarreal es muy buena, encara que con todas las cosas de la vida todo es mejorable y algunas...
Esta señora tenía 72 años, sí, Alzheimer, sí. Eran muchas cosas...
No, esos casos, malauradament, han pasado alguna volta més en la residencia que tenim en Camila Ermita, ha pasado més vegades, en algunos casos, ¿no? Jo volia acabar l'argumentació dient, mira, jo dic, aquesta reflexió i aquesta reconversió té que vindre, com ha dit, per millorar també aquest cooperativisme, però també perquè el sector vagi unit. Evidentment, si tenim gent que està així i està ficant-se un xaleco per manifestar-se en una plaça, però al mateix moment té una empresa al nord d'Àfrica, doncs, evidentment no, la cosa no és normal, no? Jo crec que tot està clar que estem internacionalitzant tot, ¿vale? Ara te pot arribar mitjar hasta per Amazon i per a tres, no vull fer propaganda de ninguna, però està arribant de tots els jocs, no? I tindrem que fer un pensament de què fer d'això. Ahir n'hi ha que unir el sector. Ahir jo crec que la Generalitat Valenciana, Ximo Puig en aquests moments també està en una fira en Berlín d'hortofrutícola, realçant el valor de també de la gestió del nostre camp, no? Jo crec que n'hi ha que incentivar aquestes polítiques i claro que la gent ha de manifestar-se per manifestar, i el que jo estava dient abans, que no és possible que el preu el marqui una persona o una sèrie de persones en un lloc que no estan així i a partir d'ahí se rebaixi tot per a que al final llaurador li arribi uno o ninguno.
Ara sí, Domingo.
Sí, bueno, que estem d'acord és que n'hi ha que reequilibrar la cadena alimentària, però tampoc tenen que tindre perdre de perspectiva moltes altres coses, no? La formació és peu, se faixa com se faixa, al final sempre va del consumidor que va al productor i, i per això hem vist com moltes, molts països acaben deslocalitzant la indústria buscant al final el pobre que treballa més barat. Per això és important lluitar perquè les condicions laborals siguin igual en tot el món i no passi això. Però el tema de l'agricultura no és este. El tema és que tenim la realitat social que tenim avui en dia no és la que tenia quan va començar a patir l'agricultura. En la Comunitat Valenciana, per exemple, som els líders en la superfície agrària abandonant més de 61.000 hectàrees i no s'està donant un relleu generacional. L'edat mitja del sector és 62 anys, no? Aleshores, pues és molt difícil parlar de mos i imaginaris a un eixa gent li pogués demanar l'empenta cooperativista, a lo millor de gent jove de 30 anys que començara. No s'ha produït ese relleu generacional perquè no hem reconvertit el sector i esa reconversió té que vindre a curt i a llarg plaç, que n'hi ha que apujar els preus, perquè si no, no podem començar per ahir, però n'hi ha que prendre mesures a mig i llarg plaç, i d'ahir és precís que se coordinen estats, autonomies i també la Unió Europea, que al final, com bé han dit, és qui va marcar el camí de la política agrària, mos agrada o no mos agrada.
Com bé hem dit, la Unió Europea és la que té totes les competències agràries a tota Europa. Olvidemos que l'estat espanyol té molt poquetes competències agràries i les comunitats autònomes un poquet menys i els ajuntaments quasi ninguna. Tenim el que tenim i l'únic que podem fer és ajudar als nostres productors. En això podem intervindre molt les persones a nivell particular. A Merca València n'hi ha, a part dels grans comercialitzadors, poden anar els agricultors a vendre el seu producte de temporada, que això no passa en gairebé ningú altre mercat central de quasi ninguna ciutat. Me pareix que és exclusiu de Mercat València, que això ve de quan els àrabs, que els agricultors podien vendre en terra el seu producte, en el lineal, i ells venen ahí a lo que ells venen el seu preu just. I resulta que el seu preu just de venda coincideix, inclús a vegades està per damunt del preu dels grans comerciants que estan al costat venent per les distribuïdores. I això vol dir alguna cosa. S'ha dit a Domingo que els preus van del consumidor al productor. Mentira. iPhone fabrica un telèfon i te fica un preu i el consumidor va i el paga.
El paga
una barbaritat de milions de persones a tot el món. Si tu tens una fruta de qualitat, bueno, i marques tu el preu a la que la vens, el comerciant que te vindrà tindrà que tragar en ese preu. Tu el que no pots fer és que el comerciant que vinga te marca un preu per baix de lo que a tu te costa els productes que te ven el socio d'ese comerciant, que al final són dos oligopolis. I això no ho podem permetre. La llei de cadena...
Mira, Chalmeta,
també n'hi ha
trajes
que un no puga vendre a pèrdues.
També n'hi ha trajes que se venen a 1.000 euros i la gent se'n va a comprar-se els que fabriquen en Indonèsia, les camises que es costen una miseria.
M'agradaria contestar, sí. Dir una coseta. Això és com tot. Tu quan vens algo, tens que tindre un comprador. I aquest comprador, si tu no eres competitiu, no t'ho vendrà. Per lo tant, el preu...
Però tu tens que tindre un comprador en un mercat i no un comprador en un puesto que només pots anar a morir a ese comprador. Quan només vas a morir a un comprador, tens un monopoli. I quan tens un monopoli, tu no tens l'oportunitat. I vosaltres, que tant defeneu el lliure mercat i tot això, ara esteu a favor dels oligopolis.
Perdona, és que
això m'enerva perquè tots els llauradors m'estan dient a mi què és el que els fastidia.
Relaja't.
I tenen tota la raó del món.
Continua.
I el que no se pot estar és defendent els grans comercialitzadors, sí. I després ficar-se la bufandeta de jo protesto sí, en favor pero, del agricultor valenciano.
José Ramón,
es incoherent.
Una cosa, cosa és la manifestació dels agricultors que estaven parlant i una altra cosa són els problemes de la silvicultura que tenim així en esta comunitat, ¿vale? El problema, un dels problemes és el que s'ha dit en esta taula de que així n'hi ha molt de minifundi i no n'hi han grans productores i no n'hi han grans cooperatives i no n'hi ha res. I les competències, si els deberes que estan en Europa, ¿vale? Però si els deberes que nosaltres hauríem d'anar més units. I una altra cosa és que se vulga ficar el preu des de la base i que n'hi hagi una llei de preus mínims. Això és el que fa, segons la meva opinió i segons el que jo he llegit, no sé si soc més lista que ningú, més burra que ningú, no són les meves pretensions. Les meves pretensions és parlar una miqueta en coherència, simplement. Entonces, segons el que jo he llegit, ¿vale? Si tu puges una llei de preus mínims, el que fas és que això repercutís al final en el consumidor. Perquè al final tu, com a empresari i com a comercial, el que vols és anar i comprar la taronja, comprar les batxoques, comprar les tomaques, ¿vale? I tindre un mínim i poder viure i poder pagar els teus treballadors. ¿Vale? I dins de, tenim que arribar a un equilibri entre els preus que cobren els llauradors i el que guanya o puga donar feina i puga comercialitzar l'empresari.
Sancho,
sí, jo crec que
de Mercadona però no, pues, no guanya per viure.
Però per això...
Baixa més micros. Xalmeta, és que mos quedem sense temps.
Jo crec que el minifundisme no és problema. Tal vegada és que no sabem vendre el producte del minifundisme que nosaltres tenim. Després n'hi ha que fer també autocrítica des de fa anys fins ara de que en la venda entra un sistema que és el màrqueting i nosaltres des de així a nivell del País Valencià fa moltíssims anys que a nivell d'Europa no han fet ninguna campanya forta venent la taronja, ja no dic el cítric perquè el cítric n'hi ha molts, llima, taronja, n'hi ha que fer autocrítica i també n'hi ha que treballar-ho i saber vendre el que nosaltres tenim. El minifundisme no, i per mi no hi ha cap problema. El que no han sabut és vendre i la fruita que fem.
Serà algo.
Bueno, a veure, si
es que temps, eh?
Sí, no, molt ràpid. Si vas a Londres i te costa 5 euros una taronja o un mig quilo de taronges i així se ven a 0,15, 0,20 l'agricultor, evidentment tenim un problema. Tenim un problema ahí, no? Perquè no és que la gent no consumisca. Però, claro, el dir, no se pot fer això perquè, bueno, el que no pot ser és que la gent abandoni els camps. N'hi ha una part que, com ha dit, això sí que ho ha dit Domingo, que no ha hagut una renovació perquè la gent se tirava a fer la construcció ni se bombolla immobiliària i vam demanar les horts, però, evidentment, tenim que potenciar que això no s'abandonen perquè no és sol la part de menjar, que menjar pots menjar d'on vinga, sinó la part nostra també de mantindre l'ecosistema que tenim així en la plana. En la plana tenim i en tota la comunitat valenciana tenim un ecosistema de tarongers que han fet també que les nostres terres estiguen més cobertes per a tots els inclemències i per a moltes coses. I evidentment, en la voràgine d'això que n'hi havia de construir, fer països mundials i ciutats de 130.000 habitants, el que se feia era dir-li a la gent que abandonarà el seu camp, com ha passat així en alguns llocs de la Vila Real, però en tota la comunitat valenciana, en tota la costa, de que la gent abandonara perquè venia un manà que era el taulellet. I el taulellet te dona de menjar en la primera venda, però el territori se'n va. Entonces, ixa voràgine de l'època, ixa de les grans...
Sí, no,
però... Home, és aixina, Dora. No, Dora, això ha passat així i s'ha abandonat.
No és aixina, però això és el problema. Això és... Home, això no és aixina. I si fora rentable, tu no vendries res, home, per l'amor de Déu.
Tota aixa especulació, perdona que te dalli...
Especulació n'hi ha gent que potser
al voltant del poble
se pensava que venent un terreno guanyava més que treballar tota la vida al camp. Entonces, n'hi haurà que abandonar mentalitat.
Tu i jo hem passejat per esta plaça i així se venien les taronges, així baix d'este edifici, i se dia, jo venc a Ull, jo venc ací, jo venc allà, i si no venies a 30 pessetes, ja, pues no venies,
i venies
a 40.
La subhasta del peix i la subhasta del tal.
Entonces el preu que el marcava
sí,
el llaurador.
Però en ningú moment ja el llaurador marcava un preu per baix ja de lo que li costava. No marcava aixina. La gent no venia a 0,40 si li costava 0,50 fer la producció d'aixa 0,40. Això no passava. Entonces,
són les dues i tinc que entrar el meu company Javi Mata. Dora, jo moltes gràcies pel Partit Popular.
Igualment.
Sancho, moltes gràcies.
A vosaltres.
En males notícies avui, per mala sort del futbol.
No volia donar temps de futbol, però...
Sí, no passa res. Mira,
Javier Serralbo, moltes gràcies.
El mirandès ha fet una altra mirandela, com els altres dos.
Domingo Vicent, per Ciudadanos, moltes gràcies. José Ramon Ventura, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Unides Podem.
No ha sigut tant.
Moltes gràcies per haver-nos suportat als oients. No tenim la solució. Jo crec, també estic un poc en el que deia Sancho, que el màrqueting és fundamental, que hem de saber vendre el nostre producte, que és el més bo que hi ha al món,
que és la taronja, i els deixen el meu company Javi Mata. Moltes gràcies i fins demà.
Scattered all the photographs of summers and suns.